Bé, molt bona tarda, benvinguts i benvingudes tots a aquest ple, ple extraordinari i especial. Faré una breu explicació del projecte. El projecte Ajuntament Jove és una iniciativa que neix com una de les línies d'actuació del Pla Local de Joventut 2010-2013 i el projecte pretén donar resposta a la missió de promoure el desenvolupament de valors democràtics i impulsar la participació i el compromís dels joves, d'una bona part de vosaltres com a joves, amb la societat, i els seus objectius generals són els següents: assolir les competències bàsiques dins de cada àrea que el currículum de quart d'ESO estipula per al treball de recerca i impulsar la participació i el compromís dels joves amb el seu municipi. El projecte ha consistit en la utilització de l'assignatura de quart d'ESO de treball de recerca com una eina comuna entre tots els centres i l'Ajuntament per implicar els joves en la dinàmica del municipi. Concretament, el projecte pretenia que els alumnes de quart d'ESO centressin el seu treball de recerca en una temàtica o problemàtica real del nostre municipi i elaboréssiu un anàlisi sobre aquest tema, que es permetés posteriorment elaborar un projecte d'actuació per millorar aquesta temàtica, no?, que preocupa, que està solucionada en part o que no està solucionada, i solucionar el problema analitzat per cada un dels grups de treball i amb el seu projecte individual. Durant aquest curs 2011-2012 s'ha implementat aquesta iniciativa i els joves de quart d'ESO dels nostres centres educatius heu escollit i analitzat diferents temàtiques i necessitats del municipi. Heu tingut al vostre costat, no?, tècnics municipals, i alguns de nosaltres també hem estat als vostres centres educatius. Cada centre ha escollit el seu millor projecte de l'Ajuntament Jove, el que heu cregut més adient. Faré una breu explicació de com anirà aquest ple. Segurament més d'un de vosaltres és el primer ple municipal que assistiu. També és veritat que és la primera vegada que jo recordi que se surt de l'Ajuntament i es fa un ple fora del Saló de Plens de l'Ajuntament, que no hi cabríem tots els que estem aquí. Doncs el ple anirà de la següent manera. Els quatre treballs finalistes seran defensats oralment pels alumnes davant del ple municipal, allà, en aquell atril. El ple serà l'encarregat de determinar el projecte guanyador i encarregar a l'àrea que pertoqui de l'Ajuntament l'estudi corresponent per a la seva execució. Per tant, el ple tindrà els següents moments: presentació dels projectes per part de cada centre educatiu. El tutor de cada centre introduirà el treball i els alumnes el defensaran. S'obrirà un breu torn de paraules dels representants dels grups municipals i tot seguit es passarà a les votacions. Per últim, es farà el recompte dels vots. Ho farà el senyor secretari, anirà traient els vots de la urna corresponent i s'anunciarà el treball de recerca escollit. Aleshores, després, pujaran mestre i alumnes a recollir el certificat de guanyadors, el treball, en aquest cas, el projecte que hagi estat guanyador. Ara, perquè tothom ens conegui, els representants municipals, diré els regidors i regidores que composen el ple municipal. Bé, a mi ja em coneixeu, Joan Castanyo i Auger. Diré per ordre de grups, del grup del PSC: Jordi Arenas Vila, Jordi Arenas, Magalí Miracle, Júlia de l'Encarnación, Manel Bueno, Jaume Tardí i Isabel Coll. Del grup municipal de Convergència i Unió està representat pel Francesc de l'Ofeu, Laura Costa, que en aquest moment avui no pot assistir, Raül Garcia, Miquel Negre, Josefa Lechuga, Marià Pere Poc i Josep Maria Garcia. La candidatura d'Unitat Popular, la CUP, Daniel Corpes i Gerard Masferrer. I per Iniciativa per Catalunya Verds EUA, la Carmen Montes, que està allà. Així ens coneixem tots i totes. Ara, si sembla, cada un dels grups municipals podria fer una breu explicació. No hem acordat quin seria l'ordre, però si sembla, no? Davant. Es considera que el grup del PSC ha parlat jo, doncs, per tant, parlarà cada un dels altres grups. Francesc, endavant.
Molt bé. Bona tarda a tothom aquí a l'Ateneu. Certament avui és un dia que té un punt excepcional, un dia que té un punt especial, no? Ho ha comentat l'alcalde, que fem el ple en un lloc diferent del que es fa habitualment, i sembla ser que pel coneixement que en tenim de la història dels plens, doncs això és la primera vegada que es produeix. Per tant, això sol ja fa que sigui especial, alguna cosa està passant. A mi em fa especial il·lusió aquest ple, perquè ara farà gairebé 3 anys. Aquest és un projecte que es va plantejar, que quan nosaltres estàvem en el govern es va plantejar en el Pla Local de Joventut, i és aquells projectes que quan es plantegen bé, quan tenen contingut, quan es fan les coses ben fetes, buscant el consens entre tots els grups polítics, ens va permetre que s'aprovés dintre del que és el Pla Local de Joventut i, per tant, en aquests moments això estigui caminant i avui sigui una realitat. I voldria fer alguna petita reflexió perquè en aquell moment nosaltres vàrem pensar que aquesta podia ser una bona idea, perquè enteníem que era positiu que els joves s'apropessin al que són les necessitats del municipi i d'alguna manera que s'apropessin al que és la política. Sovint la política, i més últimament, està molt desprestigiada, però és cert que sense la política els països, el món, no avança, i la història així ens ho demostra. Certament, si tirem un parell de segles enrere, les situacions socials, les situacions laborals, les condicions de vida de la majoria d'una gran part de la ciutadania de Sant Celoni, per exemple, segurament eren molt pitjors de les que tenim avui en dia. Per tant, la societat formada pels ciutadans i les ciutadanes ha sigut capaç al llarg dels anys, amb els diferents lideratges polítics i amb el propi lideratge de la ciutadania, de fer que les coses avancin. I era amb aquesta filosofia, amb aquesta idea, que enteníem, i crec que ho recull el Pla Local de Joventut, que els joves estaria bé que coneixessin el que és l'Ajuntament, el que és el seu municipi, de quina manera un ple funciona, com un projecte que ells treballen, elaboren i presenten, després es desenvolupa, perquè després d'aquest ple hi haurà un projecte que tindrà de tirar endavant i pot necessitar una sèrie d'aprovacions, una sèrie de requisits, una sèrie d'informes perquè això sigui possible. Per tant, enteníem que aquest era un element interessant per apropar els joves, que al final són el nostre futur, és a dir, el futur de la nostra societat passa per la gent jove, la gent que en aquests moments s'està formant, i en aquest procés de formació que coneguin el que és la política, com funciona la política en l'àmbit local, com des de la formació dels valors som capaços de generar polítics de més nivell i de més qualificació, perquè al final els polítics, com els mestres o com els paletes o com qualsevol professional, la seva vàlua com a persona ve determinada per la formació en valors, també en coneixement, però principalment en valors. I els polítics no n'estan exents d'això. Per tant, formant millor els nostres joves, assegurarem al futur també una millor qualitat dels polítics i, per tant, unes millors actuacions pel bé públic, perquè al final la política el que fa és gestionar el que és el bé públic, en favor del bé públic i no de l'interès individual. Per tant, tots aquests elements entenem que en aquest procés d'elaboració del projecte doncs han d'ajudar aquests joves, us han d'ajudar a vosaltres a entendre el que significa això de la política en l'àmbit local. Per tant, jo el que vull és, en primer lloc, felicitar a tots aquests nois i noies que han fet aquests treballs, els que avui sou aquí i que presentareu perquè heu estat seleccionats, però també tots aquells nois i noies que han fet el treball, que no han estat seleccionats, però segur que també han fet una bona feina, perquè no tots avui poden ser aquí. I també agrair i donar les gràcies a tots els professors i professores de totes les escoles, perquè evidentment sense vosaltres això no seria possible. I per tant és l'esforç de tots, l'esforç en aquest cas de l'Ajuntament, amb els tècnics, amb els diferents grups municipals, amb els mestres i les mestres, que és possible tirar endavant aquest projecte. I crec que com a regidors i regidores tenim la responsabilitat de fer un seguiment d'aquest projecte. Aquest és un projecte que no s'ha d'acabar amb la presentació d'aquest treball. Hem de fer una avaluació de com ha funcionat, si aquells objectius que ens hem plantejat els estem assolint o no, com el podem modificar, com el podem potenciar, com podem fer que d'alguna manera els joves i les joves se sentin més properes al que és la gestió del bé comú, que al final la política és això. I per tant, dir-vos als que heu de fer la presentació que estigueu tranquils, que segur que heu fet una bona feina, com que heu fet una bona feina, segur que fareu una molt bona presentació. Molta sort per tots.
Davant. Bé, nosaltres, en aquest cas, jo sóc d'una altra generació, jo no vaig fer ni treball de recerca ni res, jo recordo haver fet BUP i COU, però el treball de recerca doncs ja em queda una mica lluny, però sí que entenc la feinada que hi ha, doncs, a l'hora de redactar un treball, a l'hora d'investigar, a l'hora de redactar-ho, a l'hora de buscar informació, i us ho volem felicitar, doncs, després d'haver revisat tots els treballs, perquè la veritat és que hi ha molt bona feina al darrere. També volem felicitar, doncs, als tècnics per la tasca que han fet, una mica de fiscalització entre cometes, d'anar fent el seguiment i tot plegat. Doncs creiem, com ja apuntava en Francesc, doncs, que és un programa molt positiu per les escoles, un programa molt positiu per l'Ajuntament i també un programa molt positiu per al poble. Nosaltres sí que creiem que avui els protagonistes sou vosaltres, serem breus, però sí que us volem animar no només en la tasca més estudiantil, a la més educativa, sinó també la tasca de participar al poble. Ara teniu una molt bona edat per començar a participar al poble, doncs, a través d'entitats, de moviments socials, perquè alguns d'aquí, doncs, si estem aquí és perquè prèviament hem estat en moltes entitats d'aquí Sant Celoni, i jo crec que a l'hora de participar al poble, doncs, és molt important participar des de les entitats. En aquest sentit, també són èpoques molt complicades, i per als estudiants i els joves, doncs, són molt complicades. Estan pujant les taxes de la universitat, cada cop hi ha atacs més greus cap a l'educació. Sí que us volem animar, doncs, a no tenir por, a mobilitzar-vos, a saber que si hi ha algun futur, aquest l'heu de construir vosaltres. Per tant, us volem animar a participar del poble a nivell d'entitats, perquè al final, doncs, potser algun dia també podreu participar al poble a nivell polític. A partir d'aquí, res, que traieu els nervis en fora, que segur que ho fareu molt bé i que aquí estarem per donar-vos suport. Gràcies.
Carme, d'Iniciativa.
Bé, bona tarda a tothom. Avui suposo que estarem tots d'acord, tots els grups municipals, amb aquest ple, que el principal i més important és l'esperit d'aquest treball, d'aquesta forma de participar. Encoratjar-vos a tots, de dir-vos que continueu. Aquest treball és un punt d'inflexió, és un treball que heu tingut que fer a una determinada etapa de la vostra vida, però particularment penso que també és molt important la relació que heu tingut amb persones de dintre de l'Ajuntament, veient aquesta filosofia, aquesta forma de treballar dintre de l'Ajuntament amb els tècnics. Això no ho pot fer molta gent, vosaltres heu tingut aquesta oportunitat. Teniu que aprofitar aquest coneixement de la forma de treballar i també de seguir treballant en aquest sentit, participar en les entitats, com en deia el Dani, també és molt important, de lo que és un poble, i destacar també lo que són els temes escollits. Són temes d'actualitat importants i que se sent al carrer, per tant heu reflexat l'opinió del poble, de la gent de la vostra edat i també de gent més gran. Una cosa volia dir també és que, a part de gràcies als professors i als tècnics, teniu que donar les gràcies als pares, que segur que també han aportat el seu granet d'arena amb aquest treball i en el suport que s'han donat en tot aquest procés, que suposo que ha sigut de mesos. Moltes gràcies a tots i a seguir endavant.
Bé, ara ve la part de presentació dels diversos projectes. El primer projecte el presentarà la Bet Roig, i el tutor és l'Àngel Oliva, que farà una introducció, i els autors són la Núria Arcs, l'Estel Cobos, l'Oriol Llobera, l'Èlia Torrell i en Mar Truc. El nom del treball, la Mar Truc. El nom del treball de recerca es diu Festival de Dansa i Tallers. Per tant, si us voleu adreçar als alumnes i al tutor.
Bé, jo crec que la millor presentació del treball la faran els alumnes a continuació. Jo el que volia, abans de presentar-los amb ells, era aprofitar la benentesa per comentar que aquesta iniciativa que s'ha engegat des de l'Ajuntament ens ha semblat molt interessant i molt enriquidora per als estudiants, no només perquè els acosta a la realitat del municipi i a la política local, sinó també perquè penso que és un encert donar veu a les demandes i necessitats dels joves de la vila. El fet de sentir-se part important en la presa de decisions sobre les actuacions, les activitats i projectes que s'hi desenvolupen, pensem que contribueix a incrementar-ne el sentiment de pertinença i el compromís social. alhora que incrementa també o millora la, o estreta els seus lligams amb el municipi. Bé, a partir d'aquí, només deixar-vos amb els alumnes, com heu comentat, el treball es titula, o porta pel títol Organització d'un acte festiu, Festival de Dansa 2013, i bueno, esperem que us agradi.
Posa una pantalla petita aquí.
L'organització d'un acte festiu és un tema que ens queda de prop, ja que cada any assistim a les diferents festes i activitats que es fan al municipi. Per tant, sabem de primera mà la demanda lúdica. La nostra proposta aniria més encaminada a donar a conèixer el món de la dansa. Trobem que hi ha una necessitat, que és que hi ha falta d'activitats lúdiques relacionades amb la dansa. A causa d'aquesta baixa demanda, hi ha un desconeixement dels beneficis i dels estils per part de la població de Sant Celoni. A partir d'aquesta necessitat hem formulat una hipòtesi. La hipòtesi és que si la gent coneixés els beneficis de la dansa i veiés un tastet de cada estil, l'interès per part de la gent s'incrementaria, amb això també la pràctica i la demanda d'activitats lúdiques. Els objectius que té el nostre projecte són els següents: és fer difusió d'alguns estils de dansa entre la població de Sant Celoni, donar a conèixer els beneficis que porta la dansa per a la salut de les persones, que són molts, tant com a activitats a nivell físic, cardiovascular, psicològic, presentar diferents grups, escoles i entitats de la comarca relacionats amb el món de la dansa, d'aquí al municipi Sant Celoni, i també de poblacions veïnes com Gualba, Palau, Linars, fomentar la participació dels ciutadans de totes les edats i de tots els sexes, que creiem que en general hi ha poques activitats que englobin totes les edats. I la més important per nosaltres seria despertar en els ciutadans l'interès i el gust per la dansa.
El nostre projecte consistiria en un festival de dansa que es donaria lloc el dia 23 de març a la plaça de Vila de 4:30 a 8:30 de la tarda. I els destinataris serien el públic de totes les edats. Però en un principi aquest projecte anava dirigit a la franja dels joves, però degut a la naturalesa de les activitats ho hem modificat per tal de que sigui apte pel públic de totes les edats. És un acte que pot interessar els més petits, ja que sempre tenen curiositat per aprendre coses noves, i de fet els tallers estan relacionats principalment per ells. D'altra banda, al sector dels joves podem despertar l'interès per aprendre a ballar els diferents estils de dansa, i pel que fa als adults disfrutaran amb les diverses actuacions i podran conèixer les principals característiques dels diferents estils de ball. El programa del festival seria de 4:30 a 6 de la tarda. Es donaria lloc als tallers relacionats amb els diferents estils de dansa, i durant els tallers es faria una xocolatada. Llavors, de 6 a 8:30 es farien les diverses actuacions. Aquest seria el plànol de la plaça, i la manera en què estarien distribuïts els tallers serien davant de l'Ajuntament i trobaríem l'escenari, i davant de l'escenari situats paral·lelament els diversos tallers segons l'estil de dansa.
Els tallers consistirien per part de la dansa al ventre en un taller de maquillatge on maquillaríem a tots els nens i nenes que volguessin, igual que maquillen a les ballarines abans de sortir a actuar, amb ombres i dibuixets molt remarcats a la vora de l'ull. Per part del ballet, en aquest taller s'explicaria l'argument de l'obra més representativa, que és El llac dels cignes, i a partir d'això doncs es faria un taller de papiroflexia on ensenyaríem a fer un cigne. Per part de la salsa es faria un taller de fabricació de maraques, on es faria amb tubs de paper higiènic, i llavors amb paper matxé es reforçarien els dos cantons i es decoraria amb gomets. Per part del hip-hop es faria un taller de pintura de samarretes on els nens i nenes es dibuixarien el que volguessin i després ho estamparien a la samarreta. No és clar que és country. És, és, és country, que bueno, s'ensenyarien uns petits passos en els nens i després, per acabar, se'ls regalaria un barret de cowboy. A cada taller hi hauria un plafó representatiu on s'explicaria la història de cada estil de ball i les millores que aporta per la salut. Les actuacions serien 15 minuts d'espectacle i llavors 15 minuts on els coreògrafs ensenyarien petits passos pel públic.
Els recursos materials que necessitem per dur a terme el nostre projecte són l'equip de so i llums, que ens ho proporciona Araso, que és una empresa de Granollers, cartells publicitaris i fulletons, que ens ho proporciona Arco, que és una copisteria de Sant Celoni, entarimat i tanques, que seria per organitzar la fila de la xocolatada, que d'això en disposa l'Ajuntament, així com les taules i les cadires, gots de plàstic, tovallons de papers, i etc., que ens ho proporciona la nova xorreria de Sant Celoni, i els materials dels tallers, que serien papers de colors, samarretes, maquillatge, etc.
Sí, però ho han explicat molt bé, tot el ple és en directe i han sabut donar l'explicació oportuna i han fet el canvi. Anterior. Anterior. Ara.
I els recursos humans que necessitaríem serien les entitats que col·laborarien en el projecte, que són les següents de la pantalla, que com podem veure són de la comarca, i el personal tècnic de producció, personal d'assistència com la Creu Roja, personal de seguretat i de neteja, i per acabar els voluntaris, que serien 15, 10 per als tallers i 5 per organitzar la xocolatada.
Els recursos econòmics serien les despeses que hem previst que tingui el projecte i serien 145 euros en publicitat, que inclourien els cartells i les lones, 350 en la xocolatada, que entre la xocolata, xurros, etc. 500 en les entitats, que serien 100 per cada entitat, 375 amb el so i amb llum, que serien els focus, els micros i el tècnic de so, 138 en els tallers, que inclourien el material, la pintura, els papers, etc. I com hem vist, hem observat que ens sobren molts diners i hem pensat que seria una bona idea convidar amb un grup professional perquè l'acte fos més interessant. Per tal que la gent s'assabenti del nostre projecte, hem de fer una bona propaganda i començaríem a través de les xarxes socials, que són la clau per arribar als joves i que, és una eina que utilitzen dia a dia. Començarien fent un esdeveniment pel Facebook, que seria com aquest, i un al Twitter, que també explicaria més o menys el que voldríem fer. Creiem que la millor manera d'arribar a la gent és a través del camp visual, i hem decidit que faríem uns cartells que hem intentat que sigui clar i concís i que cridi l'atenció, i els penjaríem per diferents llocs de Sant Celoni i de pobles del voltant. També per la gent adulta creiem que seria una bona idea publicar anuncis en els diaris, i aniria més dirigit a tota aquesta gent que no, tota aquella gent que no utilitza tant les xarxes socials. I ens han confirmat que ho podríem fer en el 9-9, en la Vila, el Baix Montseny i la Revista del Vallès. I finalment, per arribar a un públic més ampli, hem cregut que seria una bona idea fer una difusió per ràdio, i faríem una entrevista que la posaríem en un altre programa, o ens farien un programa especial per nosaltres, o una falca publicitària que la transmitirien com a mínim 4 cops al dia. I ara les podrem escoltar. Que per problemes tècnics no s'ha pogut sentir.
Els criteris que tindríem en compte per avaluar el projecte i per saber si el projecte ha tingut èxit o no són els següents. Eficàcia. Si sabrem que el projecte ha sigut eficaç, si hem complert els objectius que ens havíem marcat anteriorment. Si no n'hem complert, el projecte no serà eficaç. Eficiència. El projecte serà eficaç i eficient si hem aconseguit els objectius i el cost a nivell econòmic i material és raonable. Si el cost és molt alt, el projecte serà eficaç, però no serà eficient. L'impacte, que és la repercussió que té el projecte a llarg termini. No ens volem quedar només amb l'èxit que ha tingut el projecte el dia de la celebració, sinó què passa més endavant. La demanda d'inscripcions a les escoles, la demanda d'activitats relacionades amb la dansa, la sensibilitat, fins a quin punt hem cobert les necessitats, demandes dels usuaris i si hem arribat a tothom i si de veritat era necessari el nostre projecte. La sostenibilitat, que és la capacitat del projecte per mantenir els èxits a llarg termini. Si aquestes inscripcions no són només al principi, sinó que duren tot l'any i segueixen dur-se a terme les activitats relacionades amb la dansa. Els instruments que fem servir per avaluar els criteris són mesures quantitatives, com el nombre d'assistents a l'esdeveniment, la gent que ha participat en els tallers, en les coreografies, la demanda d'activitats relacionades amb la dansa, noves inscripcions a les escoles. Després també tindríem en compte enquestes d'opinió que ens ajudarien a saber el que la gent pensa de l'organització, de la idoneïtat dels tallers, de si a part de passar-s'ho bé han après sobre la dansa, i l'assistència a futurs esdeveniments. I molt important, l'observació. Tenir una visió general de tot el festival, de com està anant, si hi ha gent participant, si s'ho estan passant bé. Les conclusions que hem extret del treball és que hem après les fases que s'han de tenir en compte per arribar a realitzar un projecte, des de l'estudi de la necessitat fins després al desenvolupament del projecte i després l'avaluació d'aquest projecte. La necessitat dels recursos humans, materials, econòmics i legals, que són molt importants, i la realitat cultural del municipi. Quantes escoles de dansa hi ha, la demanda que hi ha aquí a Sant Celoni, la diversitat d'estils que es practiquen, i la més important, la participació directa dels joves en la planificació d'actes festius i culturals. Amb això fomenta la implicació social dels joves. A partir d'aquí podem veure que és possible que la nostra veu com a ciutadans de Sant Celoni és possible que es faci escoltar i que pot ser present en la presa de decisions de l'Ajuntament.
Sí, la representant d'Iniciativa farà una entrega d'un diploma d'agraïment a tots els participants, tots i totes. Seguidament el cor de Maria amb el tutor Florenci Llavina i els autors la Mireia Aymar, en Jordi Clos, l'Arnau Pagès i l'Anna Maria Mesa. Nom del treball de recerca, Ronda Tordera Partegàs.
Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, és un plaer estar aquí en la celebració d'un ple municipal. Tal com s'ha dit, des de la Conselleria d'Ensenyament s'estipula que a quart d'ESO tot l'alumnat ha de realitzar un projecte de recerca millor en equip per la cooperació i els valors democràtics amb les discussions que això duen a terme i aclarir-se entre ells mateixos. I aquest projecte ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de descoberta, de recerca, fetes per l'alumnat entorn d'un tema acotat pels propis alumnes sota el guiatge d'un professor. Aquest projecte, Ajuntament Jove, ens ha anat perfecte perquè en el fons hi ha la possibilitat de que es pugui realitzar. I es pugui realitzar en el teu propi municipi. Això és molt important. És una motivació afegida i és treballar pel bé comú i és treballar pel teu poble. Nosaltres, després d'unes quantes hores analitzant el que podria ser prioritari o necessari per Sant Celoni, i molt important que en pogués gaudir la major part dels salonins, vam escollir el treball que a continuació presentaran l'Anna Maria, la Mireia, l'Arnau i en Jordi. Jo només dir que han treballat molt i que en cap moment els ha faltat la il·lusió. Han dedicat moltes hores des del setembre passat, hores de treball personal i moltes altres en conjunt per tal de portar i conjuntar les idees. Volíem, sobretot, que servís per la major part dels salonins i la gent de fora que els hi agradi el nostre entorn. També pensem que si es gasten uns diners, el projecte hauria de durar un temps, el màxim temps possible, i no fer una despesa que duri, doncs, 4 dies. Abans de començar l'exposició, vull agrair sobretot a l'àrea de Cultura i Educació i als tècnics que han vingut a l'escola, a la Marta Miralles, a l'Argi Ferrero, per la seva ajuda i recolzament quan sempre que ha calgut. D'un inicial carril bici que volíem fer, hem proposat la ronda, que es diu el treball, Ronda Tordera Pertegàs. Jo no diré res del treball, són els autors els que es mereixen fer-ho, i avui són ells, són els protagonistes. Endavant.
Bueno, nosaltres us presentem el treball de recerca Ronda Tordera Pertegàs. Aquest treball consisteix en una ronda que circumval a tot Sant Celoni, que es pot fer tant a peu o en bicicleta. La presentació d'aquest tema i la justificació és que a Sant Celoni manquen els itineraris per gaudir d'un entorn privilegiat. Llavors, el carril bici que actualment tenim és de poc recorregut. També tenim zones boniques interessants al poble que són poc conegudes i amb el carril bici es podrien fer conèixer. També la gent de Sant Celoni que els agrada passejar o sortir a fora al carrer a gaudir de l'entorn que tenim, pues no té gaire rutes per satisfer-ho, sinó sortint del poble. Llavors aquesta ronda està caracteritzada perquè és un sender local, fa el recorregut que té és de menys de 10 quilòmetres i sol ser circular. El sender local es simbolitza per 2 línies, una línia blanca i una verda, la blanca dalt i la verda baix.
Vale. Pensem que els beneficis que tindria aquest treball seria que promouria la pràctica d'esport al poble i per tant contribuiria a disminuir el sedentarisme, que és un problema pel que s'està lluitant molt amb campanyes del govern i tot. A més, donaria a conèixer zones del poble que estan poc conegudes i per tant la gent no sap zones, per exemple, amb espais molt amb bones vistes i que la gent no coneix i per tant no les gaudeixen, i això, si la gent les gaudís, milloraria el seu estat de conservació, ja que interessaria que estiguessin en bon estat. I també seria una bona via d'accés a altres camins com el GR5 i el GR97 i altres camins com el que puja als Inelles, a Campins o a Vallburguina, ja que seria una forma segura d'accedir-hi sense haver de passar per carreteres perilloses i evitaria el risc d'accidents.
Bueno, nosaltres anem a fer unes enquestes pel poble, anem a fer 4 franges d'edat, eren de 10 a 20 anys, llavors eren de 30 a 40 i llavors els jubilats, diguéssim. Aquestes enquestes, el que hem vist és que a la gent de Sant Celoni hi ha una gran diversitat d'opinions i de maneres de fer. Les preguntes eren: acostumes a fer servir el carril bici que hi ha actualment a Sant Celoni? Bueno, aquesta pregunta, el resultat va ser de meitat en meitat, o sigui, la meitat deia que sí, la meitat deia que no. Llavors, la segona pregunta: creus que les instal·lacions que hi ha en el carril d'ara estan en bon estat? I els resultats van ser: el 40% van dir que sí, el 20% van dir que no, i la resta van dir que els era igual, que no ho sabien, perquè segurament no hi han anat o no acostumen a anar-hi. Llavors, la tercera pregunta: creus que estaria bé allargar-lo tot formant una espècie de ronda al poble? Aquesta pregunta, el resultat va ser: el 75% va dir que sí i el 15% va dir que no. La resta va dir que no ho sap o no contesta. La quarta pregunta era si utilitzaries el carril bici si s'allargués. La resposta va ser impactant perquè la majoria va dir que sí i per tant aquí traiem una conclusió que si el carril bici s'allargués, molta més part de la població de Sant Celoni utilitzaria aquest carril bici i es potenciaria l'esport o les relacions socials. Llavors, la cinquena pregunta era: et molestaria si passés per davant de casa teva? Aquesta pregunta la vam fer més que res per curiositat o per saber què passaria i el 70% va dir que no els hi molestaria i el 15% va dir que sí. Bueno, la resta va dir que els era igual o no contestaven. La sisena pregunta era que si s'allargués el carril bici el farien a peu, amb bici o de les dues maneres. Aquesta també era una pregunta així de més a més per saber o per curiositat i la resposta va ser en conjunt de totes les franges d'edat un 40% deia a peu i un 18% deia amb bici. El resta, un 42%, deia que ho faria de les dues maneres. Bé, llavors, amb aquesta enquesta veiem que en general no molestaria i que si s'allargués aquest carril bici es potenciaria la pràctica i el coneixement d'aquest carril i es gaudiria.
Els objectius que voldríem complir amb aquest carril bici serien diversos, però n'hem destacat tres. El primer seria habilitar un espai públic d'oci dintre el poble perquè ens hem adonat que molta gent recorre a rondes o a carrils bici d'altres zones i pensem que seria interessant que aprofitessin el que tenim aquí. Llavors també fomentaria la pràctica esportiva i a més donaria a conèixer espais del poble com per exemple el Turó, la Rectoria Vella, que pensem que tenen molt d'interès i en canvi pues, estan poc visitades. I també donaria a conèixer altres llocs, com per exemple el Pont Trencat, l'ermita de la Verge del Puig, que per exemple que tenen un passat històric molt important pel poble i que en canvi no es coneix massa. I bueno, hem fet uns plafons com que es col·locarien a cada punt, que bueno, ja els teniu, que... I, bueno, i serien... I, bueno, i llavors amb això voldríem donar a conèixer aquests punts i la seva història i també ajudar que es pogués fer turisme fent esport.
El que es veu en el mapa seria el nostre recorregut, que com es veu és a les afores de Sant Celoni, i el nostre recorregut per treballar-lo l'hem dividit en 7 trams, on cada tram té unes característiques diferents i en cada tram, que ara us explicaran els meus companys, hem tingut que fer unes actuacions o unes altres.
Aquest és el tram 1, que va des del túnel de la Via en el Temple fins a un magatzem de minerals que hi ha al costat del riu Tordera. Té algunes dificultats, per exemple una baixada en mal estat un cop hem sortit del túnel del Temple, la carretera industrial de la zona de la Tordera, que passen bastants cotxes i camions i podria ser perillós, poden haver accidents i per tant s'hauria de senyalitzar. Aquesta és la carretera industrial, que aquí hi hem fet com si ja hi hagués el carril senyalitzat i tot, i passaríem per aquí, per aquest cantó esquerre. Aquí tenim el tram 2, que va del magatzem de minerals fins a la deixalleria. No té masses dificultats, perquè bueno, només hem de passar pel costat esquerre de la Tordera, que sempre pot ser zona inundable, i enllaçar amb el tram següent perquè hi ha una baixada una mica també perillosa. Aquest és el tram 3, que potser és el que ens hem trobat més dificultat a l'hora de fer-lo, perquè hem de travessar dues vegades el Partegàs, passar per sota de la C35 en aquell pont d'Uis que està en bastant mal estat i passar pel costat de la Riera del Partegàs perquè és una zona inundable. Llavors s'hauria de preparar per inundacions. Aquest és el pas per sota de C35, que aquí l'hem arreglat una miqueta retocant, però segueix estant molt mal estat i per tant s'hauria de assentar i d'arreglar. Aquí seria per enllaçar amb el carril actual, una rampa aquí per passar per al Partegàs, està aquí indicada. Aquí bueno, i aquí hi ha el símbol del sender local i aquí és un pas per sota del 75, que és el que està relativament en millor estat, però ja diem que s'ha d'arreglar molt per poder passar. Aquest és el tram 4, que és el que ja està fet, el que ja tots coneixem, que fins a l'institut i no cal arreglar res perquè o sigui, és el que ja està fet. Ara en Jordi ho seguirà explicant.
Llavors el tram 5 és el que va des de l'institut fins a dalt del turó al dipòsit i en aquest tram hem trobat unes dificultats que són travessar la carretera de Campins en el punt que hi ha marcat el mapa i també ha d'assentar tot el camí, que és el que té en general tot el projecte, que és d'assentar tot el camí perquè hi ha arbustos o arbres que molesten, i faltaria aplanar el camí i asfaltar-lo. Després, el pas aquest de travessar la carretera de Campins, hem proposat de fer un pas elevat amb un pas de zebra, ja que ajudaria a fer reduir la velocitat dels cotxes i de les motos, i reduint així el perill d'incident. Llavors, aquesta foto l'anem retocar també i anem posar el senyal del sender local, i seria ja pujant cap al turó. El tram 6 comença el dipòsit del turó i baixa pel carrer Ariabau i arriba fins al bar Els Oms. Aquest carril hem trobat unes dificultats, que seria dificultats i també avantatges, perquè el camí ja està més o menys pla, és de terra i ja no caldria fer gaire intervenció allà, i per tant aquí el que caldria seria una senyalització adequada i una d'assentar el camí. El tram 7 és el que va des del bar Els Oms fins ja enllaçar el tram 1 a la via, i la dificultat que hem trobat aquí és travessar la zona del casc urbà del temple, perquè passa en recte, el travessa, i llavors també caldrien les correctes senyalitzacions del camí, i cal dir que també hem intentat no influir gaire en el poble veí de Palau per evitar més permisos i més papers.
Amb la comunicació, per tal de difondre el nostre treball, hem fet un tríptic informatiu, que ara us el passaran, on el tríptic informatiu es veu el mapa i explica la fitxa tècnica, la distància, la dificultat, el sol, el temps aproximat en què tardaries a fer-lo i la descripció de la ruta. I a darrere tenim els llocs importants que passem, alguns. A part d'això, també pensem que publicar-ho a articles, a diferents revistes, també podria ser bo. També posar-ho a la ràdio, també diferents rètols informatius a llocs interessants del poble, on la gent passés i pogués veure, o deixar tríptics a les botigues que la gent anés. També, referent a xarxes socials, penjar-ho a la web de l'Ajuntament i formar un grup en el Facebook d'aquesta ronda. I en el cas de que aquesta ronda es fes o es realitzés, a l'hora d'inaugurar-lo, pues fer una excursió.
Per avaluar si el nostre projecte ha tingut èxit, prendríem diverses mesures. Primer miraríem aviam si realment s'ha complert els nostres objectius. Faríem un estudi de la població que l'utilitza, la seva edat i la modalitat en què l'usen, si és a peu o en bici. També intentaríem que les instal·lacions es respectessin al màxim i per tant duressin el màxim de temps possible per evitar despeses innecessàries. També intentaríem avaluar d'alguna forma si les zones que volíem donar a conèixer, com el turó, el pont trencat, han tingut èxit i la gent coneix una mica més del poble. I també, per tal d'arribar al 100% dels nostres objectius, si en el cas que hi hagués algun aspecte a millorar, el que intentaríem seria nosaltres mateixos tractar de posar-nos en contacte amb l'Ajuntament o amb els responsables, i també ens agradaria que la gent que l'utilitzés poguessin enviar suggerències a l'Ajuntament per tal de millorar-lo i evitar problemes.
Llavors nosaltres anem idear un pressupost aproximat i anem a incluir aquí l'asfalt, el sauló, el transport i el que seria l'extendre el sauló. Això anem a comptar amb l'ajuda de Formsace, que ens van donar més o menys els preus. Primer anem a limitar el que seria el carril, ja que ja estaria correcte, que serien més o menys 6,5 quilòmetres, ja estarien més o menys correctes, ja bastant adassentats i plans. Llavors ens quedava un quilòmetre i mig per calcular el pressupost, i anem a dividir el carril, com diem, meitat asfalt i meitat sauló, i anem a dir que més o menys serien 25 senyals informatives. Llavors anem a fer el total i ens van donar uns 16.342 euros, que seria més o menys el que valdria fer aquest tros de tram, bueno, aquest tros de carril un quilòmetre i mig, ja que l'altre ja estaria més o menys en correcte estat. Després, la llargada total del carril seria d'uns 8 quilòmetres i bé, ja està.
Bueno, ja per acabar, voldríem agrair-li al professor Florenci, que està allà, tota l'ajuda que ens ha donat al llarg del treball, en els tècnics de l'Ajuntament, que ens van ajudar també ens van donar les indicacions per fer un carril així, al Centre Excursionista d'en Celoni, que també ens va ajudar a fer un sender local, en Joaquim Reverter, que ens va ajudar a retocar les fotos, i bueno, si tenen alguna pregunta o sobre el carril o això, pues, ells intentarem respondre.
Els representants de la CUP. A continuació, la Salle, tutora Anna Vidal, autor Eric Lafuente Garrido. Nom del treball, ús i abús de pantalles. Endavant.
Bona tarda. Us presento l'Eric, com ha dit l'alcalde, en Joan Castanyo. Castanyo, el títol del treball és Ús i abús de pantalles, projecte de prevenció en l'adolescència. El treball que ha fet l'Eric tracta de la nova problemàtica que poden generar les noves tecnologies pel mal ús, l'abús o fins i tot les addiccions a les pantalles, és a dir, aquells aparells o plataformes de les noves tecnologies com ordinadors, consoles de videojocs, mòbils, televisors. Com que són noves tecnologies, és un terreny poc explorat, tot i que s'ha definit l'addicció a les pantalles com un problema psicològic i sanitari. I a poc a poc es comença a conscienciar i treballar sobre el tema. L'Eric ha escollit aquest tema perquè creu que és una problemàtica que afecta especialment als adolescents i és un públic més vulnerable i ell s'hi ha vist doncs, dintre d'aquest grup. A la Salle, el treball de recerca es prepara en grups per àmbits d'aprenentatge, però cada alumne presenta el seu treball. És per això que l'Eric està aquí sol. S'elabora al llarg d'una setmana, no al llarg de tot el curs, i disposen de totes les hores lectives, és a dir, el total global doncs, és el mateix, però amb una setmana intensiva. I us el deixo aquí al protagonista.
Bueno, bon dia. He triat aquest tema perquè trobo que és un tema bastant interessant, ja que, com ha dit l'Anna, soc bastant proper a ell, o sigui, soc bastant proper perquè soc un adolescent i per això parlaré de les addiccions a les pantalles. Veurem les maneres de difusió i de prevenció d'aquestes addiccions, que són poc conegudes, ja que la principal addicció que coneixem són l'addicció a les drogues, però a causa de l'avenç tecnològic que hi ha hagut ha aparegut aquesta nova addicció a les pantalles. També parlaré de les diferents addiccions a les pantalles que hi ha, però primer cal dir que les pantalles per si soles no són dolentes, no són perjudicials. Si es fa un bon ús pot arribar a ser profitosa per l'espectador. Però el problema és tant que especialment els joves fem un mal ús perquè no sabem utilitzar-los bé i llavors passem a l'addicció. Una d'aquestes addiccions és l'addicció als videojocs, que des de petits necessitem joguines per aprendre i entretenir-nos. Però a mesura que anem creixent, aquestes joguines van canviant. I quan arribem a l'adolescència, la principal joguina que tenim són els videojocs, tot i que avui dia es comença abans a utilitzar els videojocs. Però en els videojocs sempre hi ha alguna cosa per fer i per descobrir, i és aquesta intriga per saber què vindrà la principal raó d'aquesta addicció, el que fa que t'enganxis. Però també molta gent pensa que és perdre el temps jugar als videojocs, però si es fa un ús moderat, els videojocs estimulen la creativitat, a ser ambiciós sempre en bona mesura, i també la capacitat de superar els conflictes que se't proposen. Una altra addicció seria l'addicció als mòbils, que avui dia és més fàcil enganxar-te als mòbils perquè tenen moltes més utilitats i aplicacions que els mòbils d'abans. Una d'aquestes és, per exemple, l'internet. Des d'un mòbil a qualsevol lloc et pots connectar a una xarxa social i és més fàcil fer-te addicte. Com que aquesta addicció als mòbils no és coneguda, és més fàcil enganxar-t'hi, perquè quan et diuen que pots ser addicte al mòbil, la primera impressió és que t'ho fan en broma i que no ho prens seriosament. Però les persones que són addictes als mòbils poden sofrir un impacte personal, emocional, acadèmic i laboral. I en els adolescents pot portar al fracàs escolar i fins i tot al sobrepès. Una altra addicció és l'addicció a la televisió, que la televisió és el passatemps d'oci més popular que hi ha, i un espectador mig es passa unes 3 hores diàries mirant la televisió. Ens queixem moltes vegades de la televisió, però alguna vegada tots ens hem sentat davant de la televisió a mirar el que la tele dona en aquell moment, sense pensar si ens interessa. Però no té res negatiu. Un aspecte positiu de la televisió és que és el mitjà de comunicació que més ens informa de l'actualitat. Però també té la seva vessant negativa, que un ús de la televisió pot provocar que no s'estimuli la capacitat reflexiva dels nens, fomenta el sedentarisme, que és un greu problema, estimula la possessió de béns materials, reprimeix la inclinació a la lectura i pot provocar perspectives falses sobre alguns grups ètnics. I també, per acabar, l'addicció a l'ordinador, que els joves que tenen més facilitat a desenvolupar aquesta addicció són els que no tenen un bon clima a casa o bé que no es comuniquen amb la gent propera a ells. Solen ser gent amb poca autoestima i que tendeixen a fugir del món dels adults per refugiar-se en el món de les tecnologies perquè és molt més fàcil, és lo fàcil. Però, i en definitiva, és l'addicció la que els impedeix desenvolupar les habilitats socials en la vida real i els fa molt sensibles al que pensen els altres i augmenta molt la seva inseguretat. I a partir d'aquí es produeix l'aïllament, es trenca relacions socials, es produeix el fracàs escolar i pot arribar a agressivitat. Síndrome de Hikikomori. Els Hikikomori són adolescents i adults joves que es veuen aclaparats per la societat japonesa i se senten incapaços de complir el que s'espera d'ells i reaccionen amb un aïllament social. Els joves japonesos pateixen molta pressió per part de tant dels pares com de la societat japonesa perquè triomfin, especialment en els estudis, a nivell acadèmic. La societat actual del consumisme, que actualment hi ha una moda de mòbils tàctils, i quan va sortir aquesta moda tothom volia tenir un mòbil d'aquests i utilitzar-lo, i això va fer que fos més fàcil enganxar-te en els mòbils, aquesta facilitat. I això ho podríem lligar amb el consumisme, en què els joves d'avui dia no pensen en que ja tenen un mòbil i no necessiten cap, sinó que, com que és el que està de moda, ho volen tenir per utilitzar-lo. Això també passa amb els videojocs, especialment amb els violents, que són els que troben més els adolescents, que un adolescent pot estar esperant un joc no violent durant molts mesos fins que surti a la venda. I de com tractar una addicció, els passos serien, primer de tot has de reconèixer que tens l'addicció, tant si t'ho veus tu com si t'ho diuen la gent propera a tu. Després dir-ho a algú de confiança, com poden ser pares, amics o la família. I un cop ho has reconegut i ho has dit a algú, t'has de posar en tractament. Alguns llocs on es fa aquest tractament és el Tritobes Montseny, l'Associació d'Ais de Barcelona, l'Hospital de Bellvitge i el CAS de Granollers. I finalment, quan ja has acabat aquest tractament, has de reduir evidentment l'ús de pantalles i fer un seguiment en el centre de com vas evolucionant. Les conclusions d'això que he dit seria que amb aquest treball visc que les pantalles poden ser profitoses si es fan bon ús, mai has de passar l'abús perquè llavors arriba l'addicció. I que la nostra societat està altament exposada a les addiccions a les pantalles, especialment als adolescents, i això lligat a que són molt desconegudes les fa més perilloses perquè no saben com tractar-les i prevenir-les. I vaig fer una entrevista a un amic que va ser addicte als videojocs i em va dir que, incloent els dies d'escola, es passava 3 hores al dia jugant als videojocs, i em va dir que el que més li enganxava als videojocs és que sempre hi ha alguna cosa per fer. I també em va dir que va tenir sort en aquest sentit, perquè a part del tractament no va perdre cap amistat perquè els seus amics el van apoyar i el volien ajudar amb paciència. I també vaig fer una enquesta als alumnes de l'ESO de la Salle Sant Celoni sobre l'abús de pantalles i alguns resultats interessants serien que només hi havia dues persones que tinguessin un televisió a casa, tots els altres no en tenien o en tenien més d'un, hi havia gent que va tenir mòbil als 6 anys, només una persona a casa no tenia connexió a internet i hi ha gent que dedica unes més de 3 hores diàries a les xarxes socials. Els objectius seria informar i sensibilitzar els joves de que existeixen i del risc de l'addicció a les pantalles, ja que són desconegudes. També seria informar en els joves de les activitats alternatives a les pantalles i també formar les famílies i els educadors sobre l'ús i abús de les pantalles. Els destinataris, el principal destinatari, són els adolescents, ja que són els més propers a les pantalles. També ens dirigim als pares, ja que són els principals responsables de l'educació dels seus fills i els primers que poden posar solució. I finalment, cal comptar amb els mestres i professors perquè des de la seva tasca docent puguin evitar l'addicció a les pantalles. I per dur a terme els objectius anteriors que he dit, es podria fer un programa escolar de prevenció que es dividiria en dues activitats, una pel primer cicle de l'ESO, que seria un taller informatiu de debat sobre la prevenció de l'addicció a les pantalles i que es faria una enquesta i s'analitzarien els resultats obtinguts. I l'altra activitat seria l'altre cicle de l'ESO, el segon cicle de l'ESO, que per mitjà de testimonis reals o descriure situacions amb el role-playing per sensibilitzar més els joves amb situacions reals que de veritat afectin. I també es faria una enquesta on es debatrien i s'analitzarien els resultats obtinguts. També es podria fer la formació a les famílies, que es faria un tríptic a les escoles que es donaria, que els alumnes ho farien arribar a casa, o on hi hauria una petita introducció a l'addicció a les pantalles, ja que coneixen una miqueta el tema, i on hi hauria un resum dels aspectes claus, com per exemple hores davant de la pantalla, les hores que es passa davant de la pantalla, que l'ordinador estigués en un lloc visible, i també posar-se en contacte amb l'AMPA per fer una xerrada als pares per conscienciar, juntament amb una circular. També oferir alternatives d'oci, un apartat web a l'Ajuntament per als joves on expliqui les activitats i les entitats joves que es fan en el poble perquè s'animin i treure's una miqueta de l'ordinador. I també fer un grup al Facebook, el Facebook Jove, i que aquest expliqui les activitats que es fan al municipi i també per recollir inquietuds que puguin tenir sobre aquest tema. I per acabar, la formació als mestres, una xerrada d'alguna persona de l'Ajuntament cap als professors, ja que normalment són aquests els primers que detecten aquesta addicció en els adolescents. Ja pot ser que arriben molt amb els ulls vermells a la classe de fixar-se en la televisió, que hi ha baixa concentració, baixen les notes i això. I de recursos, per portar a terme les activitats es necessitaria de recursos humans, membres de l'Ajuntament entesos en aquest tema, per fer les xerrades tant als nens, als pares com als professors, testimonis si calen i algú que porti el tema de crear la pàgina web i del grup del Facebook i gent que col·labori en elaborar el tríptic i la circular. Recursos materials, paper per elaborar els tríptics i la circular i recursos econòmics, si la gent de les xerrades és de l'Ajuntament millor perquè no hi hauria un sou a part i també cal elaborar i també gent, algú, o sigui, i també el que val elaborar imprimir el tríptic i la circular. I comunicació, la difusió d'aquesta informació es podria fer per mitjà de la ràdio o també utilitzant les seves xarxes, amb les xarxes socials, apropar-se als joves així, amb les xarxes socials com el Facebook, o amb papers repartits pel poble, com per exemple les portes de llocs que normalment freqüenten, com pot ser un cinema o una botiga de llaminadures. I avaluació, per saber si el que hem portat a terme dona el resultat que ha esperat, es podria fer una enquesta passat un temps a alumnes de la mateixa edat i comparar els resultats anteriors amb els que s'obtindran. Bueno, i també dir que si aconseguim aquests objectius s'acabaria una miqueta amb el fracàs escolar en alguns casos i també que es participaria més en les activitats del poble, tant perquè ho hem ensenyat en el Facebook i en aquesta pàgina web. I també donar gràcies a l'Anna Urrutia, que em va ajudar una miqueta als papers, una miqueta a estructurar el treball.
Sí. Representant de Convergència i Unió. El darrer treball per l'Institut Baix Montseny, com a tutors la Teresa Borutau, l'Alberto Aguilera i autor en Mohamed Eladab. El treball és a Sant Soni, tots connectats.
Bona tarda. No sóc la tutora, sóc la directora del centre, però sí que voldria dir unes paraules. Ens agrada la proposta de projecte de recerca a través d'aquest Ajuntament Jove perquè ens permet un espai com el d'avui, que és una confluència entre diferents idees de tots els centres de Sant Celoni, perquè nosaltres sempre creiem que hem de confluir tots els centres. I avui, de casualitat, o potser no, perquè no hi crec massa en les casualitats, avui hem estat la major part dels mestres, aquest matí, en una conferència que es deia Èxit i diversitat. I jo he pensat, mira, just a la fusta, és la història del nostre Mohamed, Èxit i diversitat. El Mohamed fa 5 anys que va arribar a Catalunya i va arribar amb moltes dificultats, i va ser una immersió molt difícil en el nostre centre. Tant és així que l'any passat li vam dir, mira, no te n'en surts i més val que ho deixis estar.
Sí, no? Sí.
Més val que ho deixis estar. Però davant de la nostra sorpresa, el dia 1 de setembre, abans de les 8 del matí, estava a la porta de l'institut esperant a l'Agustí, que l'Agustí és el nostre tutor, supertutor del projecte Matista, la primera aula oberta de Catalunya. I va dir... Agustí, Teresa, m'ho he repensat, vull treure'm l'ESO, estic disposat a fer un esforç. I també hi havia un altre canvi, que ens venia amb ulleres, i es veu que ell no tenia un problema d'immigració, sinó que tenia un problema de visió, perquè des de que es va posar les ulleres la cosa va canviar. Per tant, la seva història és una carrera plena d'obstacles, fins i tot en el punt de que en aquest treball també ha quedat sol, ell també està sol, però no va començar sol el treball. Però ell va dir, jo l'acabaré, i realment hem volgut donar l'oportunitat, potser no sabem si és el millor o no és el millor, però sí a l'alumne que més s'ha esforçat. I per tant, això per nosaltres ja és un orgull. I ens enorgulleix també molt que la comunitat marroquina estiguin aquí present acompanyant-lo, i sobretot en el seu pare. Li volem donar les gràcies. Volem donar les gràcies al Mohamed i al seu pare perquè per la confiança que han dipositat en el nostre centre, perquè sempre hi ha hagut un intercanvi, un suport, i això la veritat és que posa la pell de gallina. Ara sí que us deixo amb el tutor, que és l'Alberto.
Bueno, com s'ha dit abans, el nostre projecte de recerca, el projecte de recerca del Mohamed, es diu a Sant Celoni tots connectats, ¿vale? I els tutors hem sigut jo, l'Albert Aguilera i la Inés García, ¿vale? Que està allà. De què tracta el projecte de recerca? El projecte de recerca tracta sobre l'ampliació de les zones wifi a Sant Celoni, ¿vale? Sobretot per als joves, que són els que més utilitzen internet, ¿vale? Però també per a qualsevol persona que necessiti o utilitzi l'internet. Per què hem escollit aquest projecte? Vale? Perquè creiem que és un projecte original, vale? I sobretot viable. Viable tant econòmicament, perquè tots els projectes que explicarà el Mohamed no sobrepassen els 6.000 euros que l'Ajuntament havia proposat, vale? I sobretot perquè no és un projecte de recerca complexa. Vale? És senzill de realitzar tant pel personal que es necessita com el material, vale? Llavors això implica que no s'allargui amb el temps, vale? Com altres projectes, també l'hem escollit perquè està a favor de l'opinió dels joves, de tots els joves de Sant Celoni segons les enquestes, i anar a favor de l'opinió dels joves és anar a favor del futur, com s'ha dit abans, i a favor del poble de Sant Celoni també. Vale? També l'hem escollit perquè seria un estalvi a les famílies que els enxampi aquestes noves connexions wifi, vale? Perquè segur que des de totes les famílies que hi ha al voltant hi ha famílies que tenen internet i això els implicaria un estalvi econòmic important. I sobretot perquè afavoreix també els estudis dels alumnes, dels joves de Sant Celoni. Vale? Per totes aquestes coses pues, hem cregut que aquest projecte era el més adequat per plantejar aquí a l'Ajuntament.
Hola, bona tarda a tothom. I soc en Mohamed Arab, alumne del quart d'ESO, vaig a Montseny. I jo estic fent una assignatura al projecte de recerca i en quan m'han demanat que faci un treball sobre un faci un treball per millorar un aspecte de Sant Celoni, i com que les joves fan utilitzar molt l'internet, he cregut fer un treball sobre les zones wifi. I resumeixo aquesta frase: l'internet és cada dia més necessari pels molts aspectes del dia dels estudiants, escolars i ciutadans. Objectes. Tinc 4 objectes i la primera assignatura és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Celoni instal·li més zones wifi en el seu terme municipal i fer un estudi sobre el consum de les xarxes wifi de Sant Celoni, localitzar els punts wifi actuals i estudiar els llocs més dedicats per posar-ne de nous. Buscar pressupostos de les diferents antenes que hi ha en el mercat. La meva hipòtesi. Bueno, jo abans que faci el treball de recerca preguntava a mi mateix que si els ciutadans de Sant Celoni necessiten més zones wifi. Per això he fet enquestes a 270 ciutadans. I coses que es pot fer amb la xarxa wifi és mirar el compte del banc, fer gestionars de casa, de la casa, jugar, utilitzar el Facebook i el correu electrònic i moltes coses més. Buidat d'enquestes. Coneixen les zones wifi de Sant Celoni? 74% sí que sap on estan i 26% no saben on estan. Saps on estan situades? Les més conegudes són la plaça de la Vila i plaça de la Biblioteca. No, és darrere, eh? Bueno, sí. És la plaça de la Vila i plaça de la Biblioteca. Està mal, eh? Bueno, està mal, però la més coneguda és la Biblioteca i la plaça de la Vila. I després va la... No, més endavant. Després va la Rectoria Vella i la plaça de l'Església i la Batllòria. Les utilitzes habitualment? 77% no les utilitza. Segurament perquè tenen internet a casa. 23% no sí que te les utilitza. On afegiries les zones wifi d'aquestes 4? La més voluda és la plaça de les Elles Velles i el camp de futbol. Després va l'estació, la plaça de l'estació, i després el carrer de la Tordera i la Batllòria. Estàs contenta amb les zones wifi del teu poble? 64% sí que estan contents i 36% no. I després creus que s'hauria de fer tot així en el Vallès Oriental? 91% sí i 9% no volen. Zones wifi actuals. Parc de la plaça de la Vila i Parc de la Rectoria Vella. Plaça de la Biblioteca i plaça de l'Església i la Batllòria. Zones wifi proposades. Camp de futbol. I com veieu que hi ha una fletxa per indicar on podeu ficar l'antena wifi. Aquí, plaça de Illes Velles. I com que no hi ha lloc per ficar l'antena, podeu ficar la en un d'aquests edificis que hi ha, però s'ha de demanar permís als veïns.
Bueno.
És així, eh? I plaça de l'estació. Plaça de l'estació també no hi ha lloc i podeu ficar-la al dalt de l'oficina, però també s'ha de demanar permís a la Renfe, perquè no? Carrer de la Tordera Batllòria, lo mateix. No hi ha lloc, però... Passa. Aquí hi ha una mapa de tot Sant Celoni i si veieu a dalt de tot hi ha 2 punts que indiquen de la Batllòria, però com que no surt el mapa, i són de la... Era la plaça plaça de l'Església i la Batllòria i el carrer de la Tordera. I els punts que hi ha a Sant Celoni és una de la plaça de l'estació, plaça de Dies Velles i a dalt de tot camp de futbol. I si veieu que estan una mica repartits, no és com que hi ha aquí, que estan ara, que estan molt junts. La baix de tot és plaça de la Vila, plaça de la Biblioteca i plaça de Rectoria Vella, estan molt junts. Dos pressupostos, model 1 i model 2. La primera és Aèria, és un nombre raro. va del centre. Si pots tornar endarrere, sisplau. Tindrà que ficar-la en el mig, perquè tindrà una... com vulgui... Tindrà més distància, més cobertura i així. I l'altra s'ha d'acompanyar amb tres. Aquesta que és bona també, però no és millor com l'altra. Si ja veieu el preu. I no, ja està. Una d'aquestes i tres d'aquestes valen 3.412 euros. Ja pots parar. Aquesta també és bona, però no és més bona que l'altra. Aquesta no té menys cobertura i té molts... I aquesta i una d'aquestes i tres d'aquestes valen 2.085 euros. Conclusions. Moltes persones coneixen les zones wifi. Els més conegudes són la biblioteca i la plaça de la Vila. Poca gent fa servir la xarxa al carrer. Els nous punts proposats són fruits de les enquestes realitzades. Aquesta mesura seria positiva pels ciutadans de Sant Celoni i viable econòmicament, clar. Això ja pot passar. I gràcies a tothom per la vostra atenció.
Portaveu del PSC farà entrega del diploma. Ara obriríem un breu torn de paraules dels grups municipals. Tots sabem que els protagonistes avui no som els d'aquí, sinó que som els d'aquí al davant. Començaríem, Júlia?
Bé, bona tarda. Enhorabona per la qualitat dels treballs que heu presentat avui i sobretot per l'exposició pública que heu fet. Tots sabem que no és fàcil parlar en públic per allò dels nervis. Bé, jo a banda d'encoratjar-vos a estudiar i a treballar com segur que heu fet aquest any, us vull encoratjar una cosa que és tan important com aquesta, que és a pensar per vosaltres mateixos, a reflexionar sobre la realitat que us envolta i a treure conclusions. I a pensar que les coses es poden canviar. Jo us animo també a ser exigents amb els representants públics, des del respecte, des de la implicació i des de la corresponsabilitat. Els quatre treballs que heu presentat avui són quatre propostes concretes de coses que es poden portar a terme en el nostre municipi per millorar-lo. No deixeu mai de pensar que les coses es poden millorar i que les coses es poden canviar. No deixeu mai de lluitar per allò que vosaltres creieu que és important, perquè malgrat les dificultats, sempre, sempre hi ha nous camins i sempre, sempre hi ha alternatives. No creieu mai això de que, bueno, és que això sempre s'ha fet així, perquè si les coses han evolucionat, si les persones cada vegada tenim més drets, és perquè sempre hi ha algú, alguna persona que s'ha qüestionat el per què. I sempre, sempre lluiteu per allò que creieu que és important. Moltes gràcies, felicitats i endavant.
Convergència i Unió? Francesc, més que Convergència i Unió, Francesc.
Molt bé, gràcies. Jo el que vull és felicitar-vos a tots, ho he dit abans també, els que avui no sonen aquí, tots aquells alumnes que també han fet el treball, que també han fet un esforç, que també han reflexionat sobre allò que volien pel seu municipi, de ben segur que els seus projectes igual ens els poden fer arribar perquè ens poden ser útils per tal de fer-nos reflexionar. Al final, l'opinió de tots els ciutadans i els que sou més joves que teniu una determinada visió de la realitat i del futur, doncs jo crec que ens és útil. I ara estava pensant, mentre fèieu l'exposició i presentàveu quatre projectes ben diferents, que la importància que és la gent jove i l'aportació que feu als joves. I de fet jo mirava i en aquesta taula hi ha un bon col·lectiu de gent jove que no fa massa temps estava on esteu vosaltres ara. Algun d'ells jo l'he vist com a alumne a l'escola, jo com a pare d'alumne, i per tant després veure'l en aquesta taula i participar de com volem que sigui la nostra societat, doncs crec que això és molt important. I aquest és un petit pas, és un petit granet de sorra que tots plegats estem construint avui, i jo em fa sentir molt satisfet veure la capacitat d'estructurar un treball i de plantejar un objectiu. Jo crec que les quatre presentacions han gaudit d'aquesta bona manera d'estructurar el que ha de ser una presentació. La manera en què heu fet la presentació, que jo us felicito de veritat a tots, perquè no és fàcil posar-se aquí davant d'aquesta espècie de conclave que ha d'acabar donant un resultat, i de tots els professors, professores, pares, mares, amics, amigues, això no és fàcil de fer-ho, i per tant us felicito perquè ho heu sapigut fer molt bé, us heu sapigut situar molt bé en el vostre lloc. Us animo, com s'ha dit abans, a seguir pensant pel vostre poble. El que pretén aquest treball, entre altres coses, és això, és que us impliqueu, que us sentiu propers, perquè les coses, la societat la mouen les persones, la moveu vosaltres, la moureu vosaltres, i per tant segur que el que avui heu fet aquí us en recordareu tota la vida, i serà un punt, i m'agradaria que fos un punt que us servís en el vostre futur pels plantejaments que vulgueu fer. Moltes felicitats a tots i endavant.
Sí, Dani de la CUP, endavant.
Sí. Bé, és una llàstima que avui hagi de sortir un guanyador d'aquí, perquè la veritat és que es podria proposar també que igualment s'estudiessin els tres treballs restants, perquè alguns el cost és mínim i potser podem tirar endavant més d'una proposta. A partir d'aquí, fer una anàlisi global, una mica el que comentava la Teresa en la diversitat de les problemàtiques que s'han tractat avui aquí, no? A temes culturals, una època complicada econòmicament que estem vivint al país, doncs donar la importància que té la cultura com un element cohesionador tant al país com al poble. A temes de natura, ens estan aixafant el territori, carreteres, més carreteres, AVE, doncs que hi hagi gent que encara veu que passes o passejos per bici, per anar amb bici, per anar caminant, doncs encara se li dona aquesta importància, doncs ho posa encara amb més valor. Temes com l'ús i l'abús de pantalles. Personalment és un tema que em preocupa molt, no? Soc bastant reaci a les xarxes socials i totes aquestes coses, perquè una mica s'està perdent aquella humanitat que existia abans, i això va accelerant unes marxes molt forçades que, si no es controla, sobretot en els més joves, doncs tindrem greus problemes. I per finalitzar, doncs, també el tema d'internet, no? És evidentment, doncs, que és molt important al poble tenir les xarxes wifi, i creiem, doncs, que apostem fort per aquest punt també. Valorant mica en mica cada treball, en el primer, el que seria el Festival de Dansa i Taller, és una mica el que he comentat, no? Doncs el tema de comptar amb les entitats és molt important per tal d'optimitzar recursos econòmics, no? La cultura potser ara no és una prioritat per alguns, però optimitzar recursos a través de les entitats del poble i de la comarca, doncs, és molt important. I també, doncs, la varietat de la tipologia dels balls, no? Voler abarcar, doncs, una gran franja de públic, doncs, també és important, i no quedar-nos en un públic molt selecte. Després del Cor de Maria també trobem el treball de Ronda Tordera, el que comentava també, doncs, és una necessitat que molta gent hem vist, doncs a vegades ho hem parlat, doncs el fet de tenir una ronda així que doni la volta a tota la població per tema de carril bici, doncs és una cosa que, una necessitat que ha vist molta gent, doncs que felicito que també ho hagi vist el jovent. I també, doncs, l'estudi, m'ha fascinat l'estudi tram per tram, doncs totes les incidències que s'havien d'anar aplicant a cada punt. L'ús i abús de les pantalles, felicitar i molt a l'Eric per la presentació que ha fet gairebé perfecta, doncs personalment m'agrada moltíssim, i també per la conscienciació social del tema. I per últim, doncs, al Mohamed no afegiré gaire més cosa perquè tot ho ha dit la Teresa, però sobretot felicitar per la gran decisió que van prendre tant el Mohamed com el seu pare el setembre passat, perquè avui n'hem vist els resultats. Moltes gràcies.
Carme, d'Iniciativa.
Bé, poca cosa
cal afegir ja tots els comentaris dels companys. Realment ha sigut un acte que tenia unes expectatives al començament. Jo crec que al final ha superat les expectatives per la implicació dels joves. Diré una cosa més que a mi m'ha sorprès, que realment a l'esperit d'aquests projectes, de les explicacions, de la forma de parlar i d'enfocar-ho, tenen una visió diferent des del punt de vista del jovent, o sigui, donen expressions, focalitzen el que expressen d'una manera diferent del que podem veure una franja més gran. N'hi ha hagut diversos comentaris al respecte. Els temes són temes molt actuals pel poble, per tant s'han involucrat en el que és la intenció de la població, també és un apartat a afegir, però potser el més important és que inicien un camí que té que involucrar-se la gent amb el conjunt de la societat, amb participar amb el poble, amb parlar, amb dir, amb opinar i criticar també el que vegin que no està bé. Això és el més important també de tot aquest ple que estem fent avui. I bueno, res més, jo crec que poca cosa més n'hi ha que afegir a tot el que han dit els companys.
Bé, ara passem a la part més administrativa, al senyor secretari.
Joan.
Perdó, sí.
Digues. Ara passem al bloc de les votacions.
Davant.
Pel fet de que formo part del claustre de la Salle Sant Celoni i estic a l'etapa d'ESO, per no evitar suspicàcies, tampoc per perjudicar l'Eric, que és el principal interessat, i simplement doncs d'això, que m'inhibeixo de la votació amb tots els respectes pels quatre participants.
Bé, senyor secretari.
Per escollir el treball de recerca s'ha acordat el sistema de votació amb paperetes i urna. Els regidors tenen a l'abast paperetes amb les quatre opcions. Hauran de posar la marca del treball que escollin. Si en una papereta no hi ha cap marca, es considerarà un vot en blanc. Si es marca més d'un treball, serà un vot nul. I es declararà escollit el treball de recerca que obtingui el major nombre de vots. En cas d'empat, es repetiria la votació i si hi torna a haver empat, decidirà el vot de qualitat del senyor alcalde. L'acord que es proposa adoptar conté una part expositiva on es resumeix el projecte Ajuntament Jove, s'esmenten els treballs de recerca presentats pels centres escolars i es fa esment dels objectius que es volen assolir des dels àmbits d'educació per la ciutadania, escolar, de joventut i el propi de l'administració local. La part dispositiva, és a dir, l'acord concret que se sotmet a votació dels regidors i regidores, diu 1. Declarar escollit el treball de recerca que obtingui el major nombre de vots i 2. Encomanar a l'àrea municipal corresponent l'estudi i les adaptacions necessàries que possibilitin la seva execució. Podríem passar...
Sí, un segon, que han demanat una paraula, no sé si d'aclariment o de... Tot és regular. Els plens...
Les exposicions i també el cost total no es podria plantejar la possibilitat d'aplicar els quatre.
Sí, aviam. Jo crec que s'ha fet alguna... També s'ha comentat, no?, per part d'algun grup polític. Jo crec que està en el... Com ho diria jo? En la valoració de tots nosaltres de que tots quatre són interessants. Estem en un ple, no?, que es repetirà. O sigui que això any a any anirà passant i la voluntat és aquesta. S'haurà de veure si és possible fer tots els projectes, no? Jo crec que és un tema després de debat dels grups municipals, de valoració dels tècnics. Jo crec que l'oportú seria que tots els tècnics valoressin tots els projectes i veure amb la cadència que es podrien anar fent i si és possible fer-ne més d'un, però formalment el ple, no?, la votació està establert així. Jo crec que és una bona idea estudiar-los a tots i ben segur que més d'un ens ha passat pel cap a tothom o fins i tot a nivell tècnic s'han estudiat coses, no? I jo crec que per això hi ha aquesta valoració de que el que pensem els que estem aquí no deixa de ser el que moltes de les coses que s'han exposat i algú ha dit, no? Hi ha coses que s'estan fent via Trito, hi ha el tema, etcètera, etcètera, no? No vull entrar amb els altres, amb tots els projectes, però cada un d'ells el tenim en el cap alguns de, no?, de tirar-los endavant. Recollim l'opinió i crec que està en el com ho diria, en la voluntat, no?, diguem, política d'intentar fer-los a tots. Però formalment hem de fer la votació, declarar un guanyador, que és el compromís que hi havia per part de, no?, de tot el tema d'Ajuntament Jove. O sigui, ara, segons ha explicat el senyor secretari, tinguem en compte que un ple de l'Ajuntament, els que intervenim som els 17 regidors, regidores, i el secretari de l'Ajuntament, que és el que, no?, tira endavant tot el tema d'acte, de punts, etc., i d'aclariment jurídic si s'escau. Per tant, ara seria l'hora, no?, de passar a la votació.
Exactament. Exactament. Doncs molt bé, si ens pots ajudar, sisplau. Si podeu marcar el treball escollit a la papereta.
O no. O no marcar-lo. Seria vot en blanc.
Sí, sí.
El senyor secretari donarà compte dels vots un a un.
Ronda Tordera-Partegàs. Ronda Tordera-Partegàs. Ronda Tordera-Partegàs. Ronda Tordera-Partegàs. Ús i abús de pantalles. A Sant Celoni tots connectats. A Sant Celoni tots connectats. A Sant Celoni tots connectats. Ronda Tordera-Partegàs. Ús i abús de pantalles. A Sant Celoni tots connectats. A Sant Celoni tots connectats. Ronda Tordera-Partegàs. Ús i abús de pantalles. Ús i abús de pantalles. Fem el recompte.
Està molt repartit, eh? Nosaltres, tothom ha votat.
No, posa el número. Molt bé. El resultat, ara el repassarem, és Ronda Tordera-Partegàs, 6 vots, ús i abús de pantalles, 4 vots, a Sant Celoni, tots connectats, 5 vots.
Per tant, queda guanyador el treball Ronda Tordera-Partegàs de l'Escola Cor de Maria, tutor Florenci Llavina, autors Mireia Aymar, Jordi Clos, Arnau Pagès i Anna Maria Mesa. Unes paraules?
Bé, a veure, jo felicitar a tots els que hem participat en aquest, que són finalment tots els alumnes de quart d'ESO de Sant Celoni. És un treball, és una iniciativa molt, molt important, de veritat. Passem moments de nervis, està clar, com tota feina, volem una feina ben feta, i bé, poca cosa més a dir perquè estic molt nerviós, de veritat. Els quatre han treballat molt i jo els he vist cada dimarts a treballar, a posar-se d'acord amb tot el que feien durant la setmana a casa seva, amb les enquestes, a mirar. Hem sortit dues o tres vegades amb el cotxe, hem anat a voltar, hem fet planells, hem fet fotografies. I bé, bueno, veig que ha donat un resultat i molt agraït a tot el consistori d'aquí Sant Celoni. Ja està.
Bé, abans de donar per acabat aquest ple especial, podríem dir un ple jove, vull aprofitar per felicitar a tots els alumnes que heu participat en els projectes, tant els finalistes com la resta d'alumnes de quart d'ESO, que també han fet projectes molt interessants. Als alumnes us vull agrair les ganes que heu manifestat amb els vostres treballs per millorar el nostre poble i la vida dels ciutadans i ciutadanes que hi vivim. Tot això no hagués estat possible sense el bon saber fer de molta gent. Primer de tot, dels vostres professors i professores. Vull aprofitar l'ocasió per fer un reconeixement públic a la tasca de tots ells. Una tasca que és essencial per a la nostra societat, aquest matí també ho deien aquí mateix, encara que de vegades poc reconeguda. Com a alcalde vull agrair als vostres professors i professores i a tots els mestres de les escoles la seva tasca, que us ajuda a créixer i a que esdevingueu ciutadans i ciutadanes de ple dret perquè en el futur poseu els vostres talents al servei de la comunitat. També és essencial el paper de les vostres famílies, dels vostres mares, de les vostres mares i pares, que treballant plegats amb els vostres tutors i tutores i amb les vostres escoles us ajuden a desenvolupar al màxim les vostres capacitats. Per últim, agrair el recolzament de la resta de la comunitat, dels professionals de la Biblioteca L'Escorxador, que us han assessorat en la recerca bibliogràfica a través d'internet, dels tècnics i tècniques de l'Ajuntament, que han anat als vostres centres a assessorar-vos sobre els vostres treballs, entitats i altres persones del municipi que us han explicat el que fan i us han ajudat en els vostres treballs. Algú n'ha fet referència, diferents entitats, empreses, etc., que us han ajudat. A tots i a totes, moltes felicitats. És gràcies a l'esforç col·lectiu i a la vostra participació que podem construir entre tots un Sant Celoni millor. Per últim, joves, us vull encoratjar a continuar estudiant amb il·lusió i amb ganes de fer la feina ben feta. La formació us ajudarà ben segur a adquirir les competències, les habilitats, els valors i les actituds per respondre de forma satisfactòria als reptes de la vostra vida professional i a desenvolupar els vostres talents al servei de la comunitat. Ho heu demostrat, aquella frase cèlebre, si voleu, podeu. Tots hi hem guanyat avui en aquest ple, tots, tots i totes. Hem encetat un camí que ha de continuar, que continuarà, ben segur. Sigueu feliços i protagonistes com heu estat avui. Segur que el dia de demà sereu protagonistes. Avui heu estat aquí i més d'un tindreu la possibilitat de ser-ho aquí. Que no deixem nosaltres de ser, no?, representants d'un municipi i que la participació de les persones del municipi fa possible que tinguem una societat com la que tenim, una societat democràtica, lliure i, esperem, cada dia més justa. Gràcies. També es fa que es diu s'aixeca la sessió. S'ha acabat el ple, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.